Nou capítol. Veurem si és l'últim o no d'aquest estira i arronsa dels últims dies entre el Centre d'Esports i l'Ajuntament de Sabadell.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Ens permetreu que, tot i ser a poc més de 24 hores de l'Algeciras Sabadell de demà i després d'haver escoltat ahir el tècnic Ferran Costa, avui obrim aquest Hotel Suís 12-1 pels supersticiosos de la temporada amb la contrarèplica del president Pau Morilla Giné a les paraules de l'alcaldessa Marta Farrés aquí a Ràdio Sabadell. Han estat uns dies de tibantor, fins i tot de darts enverinats entre totes dues parts. I m'avanço fent un petit spoiler, però les paraules que sentirem avui de Morilla Giné no tenen res a veure amb el to fet servir dissabte passat, minuts després de la suspensió, encara en calent, contra el Cartagena. S'han calmat, en certa manera, les aigües, i mai millor dit, bàsicament per aclarir el que és una evidència, que a l'estadi se li necessita fer un rentat de cara superior a aquesta xifra de 700.000 euros. Canviar el drenatge, sí, i no es pot allargar massa en el temps, i s'ha d'aprofitar aquesta inversió municipal. Ara bé, també calen altres millores, accessos, lavabos, serveis bàsics, videomarcador o aquesta famosa fan zone. En definitiva, actuacions que tinguin també un retorn econòmic en el club. Tant de bo arribin totes dues parts a una entesa, que cadascú posi de la seva part i que al final qui surti beneficiat sigui el Centre d'Esports.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Divendres 19 de setembre del 2025 tanquem setmana amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que ahir es va completar aquesta primera jornada de la Champions masculina amb la victòria del Barça al camp del Newcastle 1-2 amb doblet de Marcus Rashford. A més, també ahir, City 2, Napoli 0, Sporting de Portugal 4, Cairat 1, Eintracht de Frankfurt 5, Galatasaray 1, Bruges 4, Mónaco 1 i empat a 2 entre el Copenhague i el Leverkusen. A la Lliga Catalana de Bàsquet, triomf 101-87 de la Penya contra el Morabanc Andorra i del Hajo Post-Lleida 70-77 contra el Bàsquet Girona. Avui a 7:15, Baxi Manresa, Bàsquet Girona, a les 9, Barça Joventut. I a la Champions d'handbol, derrota per la mínima del Barça, 21-22 davant el Magdeburg, el vigent campió d'Europa, i en Barrufet va fallar un penal sobre la botzina. Amb el temps esgotat, Aleix Gómez va marcar 7 gols, l'altre sabadellenc, Dani Fernández, en va fer un. I aquí a l'Hotel Suís tenim tot això.
Es comenta la recepció.
Tenim aquesta entrevista del Sergi Garcés amb el Pau Morilla Giné en les últimes hores, també la prèvia de l'Algeciras Sabadell, l'inici de la Lliga Elite amb el filial Arlequinat, la fase prèvia de la Champions masculina de waterpolo a Can Llong o la classificació del Club Natació Sabadell per la segona ronda de la Copa del Rei de futsal.
L'actualitat de la primera ref.
Avui passa perquè comença la quarta jornada aquest vespre amb un Ponferradina a Guadalajara a l'altre grup, a 8:15, i a 10:15 amb un Real Murcia Villarreal B, a l'Enrique Roca. A més, Jordi Cano, de l'Europa, s'ha endut el premi a millor gol de la jornada 3.
La notícia curiosa.
La trobem, més que notícia, imatge. A la Copa de Rússia, Nader Gandri, de l'Akhmat Grozny, és expulsat en el minut 95 de partit davant el Zenit. El defensa tunisià se'n va cap a vestidors, regala la samarreta a un aficionat a la grada, però instants després el VAR corregeix l'àrbitre i al final aquest aficionat li ha de tornar la samarreta al futbolista. Després del partit van quedar i evidentment li va donar definitivament la samarreta.
De quin partit no estarem pendents?
Tercera divisió, grup 5, però a Noruega. A 7:15 s'enfronten el Hina i el Solà.
I a les xarxes socials.
La convocatòria d'Espanya per l'europeu de flag football de París amb la presència de dues sabadellenques de les rookies de Barberà, Laia Girona i Mònica Rafecas.
Avui celebra el seu aniversari
dos exarlequinats, Diego Torres i Georgina Vila i l'exbaterpolista Blanca Gil. I aprofitant les millores, aquestes millores que el Sabadell li vol fer a la nova Creu Alta, avui li hem preguntat a la intel·ligència artificial quin cost tindrien.
Drenatge de la gespa. Arreglar i renovar drenatge pot costar entre 40.000 i 150.000 euros. Si es vol híbrid professional, entre 500.000 i 1.500.000 d'euros. Videomarcador. Una pantalla exterior decent costa entre 50.000 i 120.000 euros. Fans una, modular i senzilla, entre 50.000 i 150.000 euros, més completa i semipermanent, entre 200.000 i 400.000 euros. Totals orientatius, paquet bàsic, 150.000 euros, intermig uns 500.000 euros, i aspiracional entre 1,2 i 2,5 milions d'euros.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs això, que la intel·ligència artificial xifra aquestes actuacions que vol fer el Sabadell, a grosso modo, entre 1,2 i 2 milions i mig d'euros, aquestes inversions que se li han de fer a l'estadi de la nova Creu Alta. Una xifra superior a aquests 700.000 euros que ja s'han posat damunt la taula. Veurem com acaba aquesta qüestió. 1:10 d'aquest divendres 19 de setembre del 2025, un divendres atípic aquí a l'Hotel Suís, ho dèiem al principi. Ahir va parlar Ferran Costa. Avui l'equip posa rumb cap al Algesires per disputar demà el partit d'aquesta quarta jornada de la Primera Federació a 4:15, des de mitja hora abans, a 3:15, en directe al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. I acaba de comparèixer ara fa uns minuts el tècnic dels andalusos de l'Algeciras, Javi Vázquez. Per tant, deixarem aquestes últimes pinzellades de la prèvia, estadístiques incloses, i també, atenció, aquest horari definitiu del Sabadell-Cartagena per d'aquí uns minuts amb el Sergi Parc. I encetarem el programa d'avui amb aquesta contrarèplica que dèiem abans del president del Centre d'Esports, Pau Morilla Giné, a Ràdio Sabadell, a les paraules de l'alcaldessa Marta Farrés, també en aquesta casa, abans d'ahir, en aquesta entrevista d'inici de curs polític amb la Núria Garcia. Perquè realment ha estat el tema estrella de la setmana. Tot va començar amb les paraules de Morilla Giné, manifestant que la nova Creu Alta tenia un drenatge dels anys 60, van ser fa 6 dies, després d'aquesta suspensió del partit contra el Cartagena. Abans d'ahir va respondre Farrés dient que es comprometien a canviar el drenatge, però que no era un tema que el Sabadell havia posat sobre la taula en les negociacions entre totes dues parts. I en les últimes hores ha arribat aquesta nova resposta. Probablement amb això podríem dir que es tanca el serial, es tanca aquest estira i arronsa, com a mínim de portes en fora. Han arribat aquestes paraules de Pau Morilla Giné. Teniu, de fet, un tast des d'ahir al web de Ràdio Sabadell, però aquesta és la conversa íntegra, sencera, que mantenia amb el president del Centre d'Esports, el Sergi Garcés.
Pau Morilla Giné, president del Sabadell, bona tarda.
Bona tarda.
Estem al voltant del que ahir sentíem a l'alcaldessa de Sabadell. No sé, la primera valoració que em fa d'aquesta, no sé si dir-li promesa, si dir-li doncs, recollir el guant, després d'assegurar que, bé, que si hem de parlar del drenatge de l'estadi de la Nova Creu Alta, que llum verda per part de l'Ajuntament. Com ha rebut o com heu rebut la notícia?
És cert que el drenatge de la gespa ha evidenciat mancances que cal abordar, com es va poder veure en el darrer partit, afectat per la pluja. I en aquest sentit celebrem que l'Ajuntament continuï expressant aquesta voluntat d'afrontar-ho i celebrem també que continuem comptant amb un consistori que entén molt bé que l'estadi és patrimoni compartit de la ciutat i del club i que totes les inversions que s'hi puguin fer repercutiran directament en aquesta imatge. El que hem de fer, de totes maneres, és optimitzar l'ús d'aquests 700.000 euros, que és una quantitat gran, però que és una quantitat també molt petita en comparació amb les necessitats que tenim d'un estadi que té 60 anys. L'estadi presenta altres necessitats que afecten de manera més immediata i més visible l'experiència de l'afició i la seguretat dels assistents. Millores en accessos, lavabos, serveis bàsics, enllumenat, situacions que ens permetin fer de la nova Creu Alta un espai més modern i més acollidor i digne, jo diria, de la gran ciutat que tenim. Portem amb molt d'orgull el Visit Sabadell a la samarreta del país i hem de ser conscients que cada partit atrau a visitants i aficionats de fora amb l'impacte positiu que això genera a nivell de comerç, d'hostaleria i de serveis locals.
Per tant, estem entenent, president, que estaríem parlant de prioritzar altres aspectes, altres millores, abans que la solució o aquesta reparació del drenatge?
Sí, és un tema de prioritat. Ens agradaria fer moltes coses i fer-les totes, però com que no podem i hem de triar, tenim la responsabilitat amb la ciutat, perquè aquests diners són, han de repercutir i s'han d'optimitzar. I en aquest sentit, per exemple, jo voldria destacar especialment la necessitat de tenir una zona d'aficionat estable a l'entorn de l'estadi, que si no s'hi pensat de famílies, aficionats, abans dels partits, amb activitats lúdiques, gastronòmiques, que reforcin aquest caràcter festiu i comunitari. Una fan zone d'aquestes característiques no només doncs, generaria ambient i orgull ciutadà en jornades de partit, sinó que a més podria ser aquest punt de trobada segur i integrador també per seguir els partits quan l'equip juga fort. No? Jo crec que això contribuiria molt a dinamitzar aquesta economia local i oferir a la ciutat i aquests que ens visiten una nova infraestructura d'ús social i esportiu. Per tant, és un tema de prioritat i en aquest sentit estem molt contents de que es pugui afrontar de manera parcial el drenatge com una actuació necessària, però a nivell de prioritats hi ha altres actuacions que ara mateix podrien tenir un retorn molt més gran i molt més immediat en la projecció de la ciutat i en l'experiència del sabadellenc.
Sí, algú l'únic que es pot preguntar és llavors, assumint tots plegats que, home, tant de bo no caigui l'aiguat que va caure l'altre dia, fins i tot en pedra, aquella tempesta que ens va agafar tots amb el peu canviat, fins i tot per les èpoques de l'any en les quals encara estem, a finals d'estiu, principi, o a mig camí ja d'arribar cap a la tardor, assumint que si no es fa una intervenció radicalment directa, podria arribar a no ser suficient perquè el drenatge respongui o estem parlant de més diners, d'una inversió més alta en quant a diners?
No, nosaltres seguirem treballant i portem fent bastant de temps en millorar. Potser no de manera estructural, un drenatge que, evidentment, porta molts i molts anys sense estructuralment ser revisat, però sí amb actuacions. Per exemple, hi ha una raó molt clara per la qual nosaltres hem acceptat que l'estadi es faci servir aquest cap de setmana per un altre equip, i és que ens paguen una quantitat que podem revertir de manera immediata en activacions que ens permetran, per part del Royal Albert, millorar aquest estat de la gespa i minimitzar, no la possibilitat que plogui, que això no depèn de nosaltres, però sí que si plogui poguéssim reduir els timings d'entre pluja i que es pugui tornar a jugar. El problema no és que no es pugui jugar, perquè el propi diumenge aquesta pluja ja havia baixat moltíssim. El problema és que si es juga quan encara tenim fang, fem malbé aquesta gespa i aleshores estaríem en problemes de molta més envergadura. La gespa és important i s'estan fent moltes actuacions i hem de nosaltres trobar maneres d'aguantar fins que arribi un moment on tindrem no setmanes, sinó 3 o 4 mesos de poder fer les coses com cal. Tant de bo que poguéssim fer-ho en paral·lel a totes aquestes altres actuacions. Com que vivim en un entorn on els actius no són infinits, hem de triar i ho hem de fer en bases el que ens permeti oferir una millor experiència i optimitzar el rendiment d'aquesta inversió en equipament municipal.
Li faig l'última i és gairebé molt, molt, molt directe en aquest sentit. Aquest replantejament, i més escoltant el que escoltàvem ahir de l'alcaldessa, li han fet arribar ja a l'Ajuntament i si és així, quina sensació li ha donat la resposta que puguin rebre? És a dir, com creu que veurà l'Ajuntament aquest canvi en l'oferiment de cap a on s'han de destinar aquests 700.000 euros?
És que no és un replantejament, Jordi. Nosaltres, afortunadament, hem establert unes reunions de treball periòdiques amb l'Ajuntament perquè necessitem aquestes millores i les necessitem el bé del club de la ciutat quan abans millor, i per tant no és una sorpresa. Potser a la gent que es dona per al·ludida i pensa que el meu comentari del dissabte dient que teníem un drenatge que no estava a l'alçada de la història d'aquest club i de la importància que té la ciutat, la gent ho interpreta com que estem canviant les prioritats de l'Ajuntament. L'Ajuntament és molt conscient de quines són aquestes prioritats, perquè no és ni la primera ni la segona ni la tercera vegada que els hem explicat de manera molt, molt raonada. El drenatge ajudarà, però no ha estat una sorpresa que estem parlant d'altres activacions que ens permetin millorar, com ja dic, l'experiència de l'afició, la seguretat dels assistents i la projecció exterior del club i de la ciutat ara del territori.
I que segur que quan siguin reals es notarà i seran d'agrair. No tenim cap dubte que així serà. President del Sabadell, com sempre, moltes gràcies. Pau Morilla, Giner, una abraçada.
Abraçada forta, gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs aquesta era la conversa que mantenia ahir el Sergi Garcés amb el president del Centre d'Esport Sabadell, amb el Pau Morilla Giner, amb un to, insistim, molt diferent, evidentment també ja en fred i no en calent, matisant totes les paraules que hi ha hagut aquesta setmana, insistim, aquesta tibantor, aquests darts entre totes dues parts, entre el Centre d'Esports i l'Ajuntament, i estenent la mà, podríem dir, al consistori a l'hora de fer aquesta ajuda, però insistint una vegada més que a l'estadi no únicament li cal fer aquesta actuació al subsol, al drenatge, sinó que s'han de fer moltes altres coses perquè puguin tenir també un retorn econòmic en els comptes del club. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau Vitori, com estem?
T'esperava més tard al programa, però la cosa ha anat per feina. A Can Xira, a l'Algeciras, amb aquesta roda de premsa de Javi Vázquez. Abans, ni que sigui allò per fer una mica de tertúlia, de tribuna, després d'aquesta entrevista, el que dèiem, com a mínim de portes en fora, sembla que aquesta ja és l'última declaració, les últimes paraules que sentirem dels protagonistes.
Entenc que sí. Ha estat una setmana més aviat convulsa, no?, en les relacions entre les dues parts, i tot propiciat per aquesta suspensió per la pluja del partit contra el Cartagena, però és cert, Vitori, que totes aquestes qüestions, justament en els dies anteriors, es van començar a posar sobre la taula amb aquestes millores que necessitava Nova Creu Alta, que són més que evidents, però és que just quan aquest debat semblava més encès, perquè, ja dic, anava sortint al voltant de l'entorn del mateix club, justament es produeix la suspensió del partit contra el Cartagena. És a dir, sabem que quan plou molt, la gespa de l'estadi se'n ressent, i de quina manera, però és que ha passat també justament en un moment en què el debat era bastant encès. Han coincidit totes aquestes parts, vull dir, s'ha donat tot aquest còctel i d'aquí crec que hi hagi hagut doncs, aquest intercanvi de declaracions, i com dius, jo crec que després d'aclarir-ho tot plegat ahir, Pau Moria Giner aquí als micròfons de Ràdio Sabadell, perquè al final crec que les coses són complementàries, és a dir, que el club vol un canvi del drenatge, és evident, que és necessari, és evident, que hi ha la queixa després de l'aiguat que va caure l'altre dia i vam veure com va quedar la gespa, és evident, però que ara mateix, si hi ha una partida pressupostària, les prioritats del club són unes altres abans que el drenatge, sobretot també pels tempos amb les quals es poden aplicar aquests canvis.
Veurem, perquè s'han de fer moltes coses a l'estadi. Evidentment, també ho explicàvem l'altre dia al Tribuna, però el club és responsable també del manteniment de les instal·lacions i s'han de fer moltes millores a nivell d'accessos, a nivell de lavabos, tot i ser un equipament municipal. Per tant, veurem fins a quin punt aquí es troba el que dèiem, aquest equilibri entre el Sabadell, l'Ajuntament, a l'hora de, no sé, ampliar o no aquesta quantitat de 700.000 euros o acabar de decidir a què es prioritza en aquesta llista de la compra del club, que s'acaba prioritzant. Si es fa una actuació l'any que ve al drenatge de l'estadi, si s'opta doncs, per aquestes altres obres que també vol fer el club amb el tema de la fans o el videomarcador, que al final poden repercutir també en l'economia del club, veurem, però tant de bo que totes dues parts arribin a una bona entesa en els pròxims dies. Més enllà d'això, ho dèiem al principi, estem a 27 hores ja menys d'aquesta quarta jornada del partit de demà al Nuevo Mirador entre l'Algeciras i el Sabadell, en una altra setmana atípica pel que fa al planning de l'equip.
Et saludo des d'aquí. I això ja és simptomàtic, no?
Com ara fa dues setmanes, també.
Sí, sí, sí. D'alteració d'aquesta logística, fa dues setmanes amb la visita al Palmar del San Luqueño. Aquest cop...
És a dir, espera. Portem quatre partits de Lliga i encara no hem tingut el divendres típic de jo des d'aquí saludant-te a la nova Creu Alta. A la primera jornada no hi va haver programa, encara no hi havia programa.
Sí, correcte.
A la segona estaves aquí, a la tercera vaig ser-hi jo, allà
sí, és veritat.
Amb l'Adri presentant, i ja, bé, doncs ho deixarem per la cinquena, pel Sabadell-Villarreal, bé.
Per la setmana que ve, suposo, a no ser que hi hagi canvi de plans pel partit entre setmana.
Mira, m'acabes de treure de la boca, eh? Espera que igual la setmana que ve no tinguem compareixença perquè haurà parlat Ferran Costa el dimecres, però ja veurem. Va,
sí, després en parlem de tot això. Vaja, que si et saludo des d'aquí igualment, si estem parlant aquí tots dos a l'estudi és perquè, doncs això, no hi ha roda de premsa de Ferran Costa, va ser ahir. Avui l'equip sí que ha entrenat al matí a la mateixa nova Creu Alta i ara ja deu anar camí cap a l'aeroport per enfilar cap a Andalusia. Perquè ja sabem, doncs això, que aquesta temporada de Primera Federació, Vituri, hi haurà força viatges cap al sud que requeriran doncs, el desplaçament aeri.
De fet, és el segon dels tres desplaçaments seguits a Andalusia, que farà el Centre d'Esport Sabadell. D'aquí 15 dies toca anar a Antequera. Ho dèiem, ahir va parlar Ferran Costa en roda de premsa per aquesta logística del club. Avui qui sentim, acabades de sortir del forn, són les paraules de l'entrenador de l'Algeciras.
Sí. Declaracions tretes de la bona gent d'Algeciras al Minuto, que han estat doncs ben ràpids i com diu el seu propi nom allò, Vituri, per penjar la roda de premsa. Això sí, només hi ha un fragment de la roda de premsa, així que hem extret les declaracions de Vázquez d'aquesta part de la seva compareixença. Si hi hagués alguna declaració posterior a aquestes que sentim que sigui allò, vaja, impaminable. Després al web de Ràdio Sabadell, en la prèvia del mateix partit, ja ho destacarem i ja ho ressaltarem. Però d'entrada, igualment, et porto tres fragments del tècnic del Xira, que no estan gens malament. Recordem que el seu equip ve d'estrenar el Casella de Victòries, una cosa que el Sabadell encara té pendent. Ve de guanyar 0-1 al camp de l'Hèrcules, per tant, el balanç que tenen, 4 punts de 9 possibles, mitja taula, i la primera, Vázquez, dient que confia seguir amb aquesta inèrcia aconseguida la setmana passada, com diem, a Terres Alacantines, i que ara puguin treure el primer bon resultat a casa.
Con la ambición y con las ganas de seguir en la línea en la que estamos compitiendo y bueno, pues de poder sumar los primeros tres puntos como locales para poder dar una alegría más a la afición después de las buenas sensaciones del otro día contra el Marbella, en donde pues se nos quedó ese sabor agridulce, ¿no? por no cosechar la victòria, i bueno, la verdad que una setmana muy buena y con muchas ganas todos del día de mañana.
Doncs amb ganes, l'Algeciras d'aquest segon partit a casa, el Nuevo Mirador, un partit pel qual ara parlarem del Sabadell també, però on hi ha baixes al conjunt rival.
Sí, aquesta victòria que dèiem contra l'Hèrcules va tenir el peatge de l'expulsió de Johnny Álamo, que va arribar ja en el temps de descompte. De fet, l'Algeciras va jugar bona part del partit amb superioritat per una expulsió d'un jugador de l'Hèrcules a la primera meitat, però al final el partit va acabar, com diem, 10 contra 10. L'Algeciras, per cert, va presentar recurs per veure si li treien aquesta segona groga que va veure el migcampista, com diem, a les acaballes, però no va prosperar i, per tant, serà la principal baixa que tindrà Vázquez contra el Sabadell. Aquesta setmana també, per exemple, Eric Montes ha estat entrenant al marge del grup. Bé, aquesta setmana i des de fa unes quantes setmanes i mesos, fins i tot, et diria jo, perquè ve de lesió de lligaments creuats de la temporada passada. Esperaven que es recuperés aviat, però en principi tampoc estarà contra el Sabadell. Sí que, per exemple, Vázquez recupera homes, ja hi era la convocatòria la setmana passada, com Aleix Coc, l'exarlequinat, amb el qual l'altre dia conversava amb Vituri aquí a l'Hotel Suís el dimarts, i si algú no ho va escoltar, que recuperi aquella entrevista, perquè crec que va valer la pena emotiva, recordant la seva llarga etapa aquí al Sabadell.
Sí. Aquell punt que se li va fer fins i tot un nus a la gola, al central de Vilaseca, recordant els millors moments, i també aquest punt sucós, parlant de com van ser les relacions, les converses amb la direcció esportiva del Sabadell a l'estiu, a l'hora d'intentar tornar o engegar una segona etapa a la nova Creu Alta. I el Sabadell com tenim el pati?
Doncs una mica el que comentàvem ahir. Vaja, més enllà de que Ferran Costa ja podrà tornar a peu de gespa després de complir el càstig de dos partits, la principal novetat en principi a la combo, si no hi ha més sorpreses, ha de ser la tornada de Sergi Segura de sanció. I aquí s'obre un dels grans melons i un dels grans dubtes, perquè fins ara estàvem molt habituats a veure el Sabadell amb aquesta línia de 5 al darrere, tant en pretemporada com en les dues primeres jornades, però l'altre dia contra el Cartagena vam veure aquesta línia de 4. Amb la tornada de Sergi Segura, què passarà?
Bona pregunta.
Bona pregunta. El Tribuna l'altre dia em veu acabar de parlar o no? Perquè crec que sí que... És que estava escoltant el programa l'altre dia, que no el vaig poder escoltar en directe. Crec que els tertulians deien que els agradava més la línia de 5 que la de 4,
sí,
pel que havien vist, per exemple.
Ho van vincular després al debat també de Pau Fernández, que no ho
sí,
he dit,
ah,
però segurament també serà baixa, a l'espera de conèixer la convocatòria, però entenem que continua no estant disponible pel tècnic Ferran Costa. No sé, ahir sentia, escoltava el debat que tenien també en aquest sentit el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo. Crec que era el Sergi que deia que apostava per una línia de 4 al darrere, mantenint la línia de 4 de l'altre dia contra el Cartagena. Veurem.
Gran dubte.
I sí,
si aquí
sí,
no el tenim resolt, imagina't el Jaziras. I aquest també és el principal dubte, la principal incertesa que té Vázquez per com preparar el partit.
Hemos visto los tres partidos, el de Sanlúcar fuimos en directo. Bueno, al final, sin querer decir más de lo que debo, pero bueno, evidentemente hablamos de un equipo muy rico tácticamente, que seguramente pues el día de Sanlúcar ajustó cosas pensando en ciertas características de aquel plan de partido, que el otro día es verdad que esperábamos quizá una línea de 5 y partieron de 4. Bueno, eso es lo bonito de esta categoría, ¿no? Al final, enfrentarte a equipos imprevisibles, que es lo que nosotros pretendemos ser, un equipo difícil de analizar en cuanto a pues, tanto la fase ofensiva como defensiva.
Doncs difícil de desxifrar què farà el Sabadell demà a les 4, un quart de 5 al Nuevo Mirador, perquè realment té moltes variants. Ferran Costa també s'ha insistit aquesta pretemporada a l'hora de fitxar els jugadors, que quan s'incorporaven perfils polivalents i que poguessin ocupar més d'una posició. Per tant, demà tot pot ser que el Sabadell repeteixi la defensa de 4 de l'altre dia, és a dir, Ton Ripoll, Bonaldo, Kaiser, o Kaiser-Bonaldo, perquè Bonaldo l'altre dia va jugar per l'esquerra, i David Estals. Aquí es pot introduir a Sergi Segura directament a l'esquerra, es pot fer una línia de 5 en què Sergi Segura sigui el central extern per l'esquerra. Pot ser Carlos García Díez mantenint a David Estals a l'esquerra o passant a Estals a la dreta. Bé, tens aquí...
Sí, moltes variants.
Però bé, una més, no?, del tècnic del Xirà.
Sí, parlant una mica més del Centre d'Esports Sabadell, ha destacat el potencial que té el conjunt arlequinat malgrat ser un recentment ascendit a la categoria. I atenció amb aquesta, també ha destacat el gran potencial econòmic que té el Sabadell.
Evidentemente un muy buen equipo, al final aunque recién ascendido, pues yo creo que uno de los equipos con más presupuesto de la categoría, con muy buenos jugadores, con un entrenador que ya ha tocado también el fútbol profesional, así que bueno, pues otro retazo y desde luego que va a ser difícil, que seguramente nos van a plantear cosas, que puede que incluso planteen algo incluso distinto a lo que han hecho incluso en estas tres semanas. Pero bueno, estamos preparados, hemos trabajado todas las diferentes situaciones que nos podemos encontrar y luego pues evidentemente nosotros queremos ser quienes intentemos expresar durante el partido lo que queremos y que realmente pues se pueda jugar más tiempo a lo que nosotros queremos que a lo que ellos quieren.
Bé, aquí el tema del pressupost, no sé què dir-te, no sé si allà encara estan una mica dolguts perquè el Sabadell a l'estiu li va pispar a Rodrigo Escudero fent una aposta important. De les apostes més importants que s'han fet aquesta temporada a la plantilla del Sabadell, una de les més importants és la de Rodrigo Escudero. Potser per aquí va una mica la decla que feia Javi Vázquez. És cert també que el Sabadell té un altre ex-Algeciras com és Javi López Pinto, que al final té bé amb aquest cartell de venir d'un equip o de ser propietat d'un equip de segona com era el Burgos.
I que això pot cridar des de fora. Però... Sí. I des de fora pot cridar l'atenció i dir, ui, aquesta gent sí, té molta pasta.
És a dir, quan López Pinto va anar a l'Algeciras, ho va fer cedit pel Burgos. Mm. Per tant, potser tenen aquesta percepció que la plantilla del Sabadell val diners. Que val diners és probable, però, ostres, no sé, a nivell de pressupost global, jo diria que hi ha no sé, hauríem d'anar allò... Sembla un joc d'aquests del dimarts de l'Adri, però hauríem de mirar allò equip per equip i dir, aquest té més pressupost que el Sabadell, aquest té menys pressupost. Però...
Sí, i més si mires tota la categoria amb els 40 equips, és evident que hi ha bastants equips que tenen més pressupost que el centre d'esports. Però és la perspectiva que té Vázquez, el seu punt de vista, i és una de les coses que ha destacat en aquesta compareixença.
Doncs això és el que ha dit el tècnic de l'Algeciras. Insistim, si després hi ha algun fragment més sucós, el trobareu a la prèvia al web de Ràdio Sabadell. Ara el que hem de fer nosaltres és, com a bon divendres, això no canvia, passar per les estadístiques, per aquest llibre de registre amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Tornem a la càrrega amb les estadístiques. Esperem que aquest cop no acabin sent paper mullat.
El rival.
4 de 9. Aquest és el balanç de l'Algeciras en les 3 primeres jornades. Com s'han anat encarregant de recordar els diferents protagonistes durant la setmana, és un equip que es fa fort al Nuevo Mirador, fins al punt que no hi perd allà des del 31 de gener en una derrota per 1-4 contra el Castilla. Han passat gairebé 8 mesos i el Xira acumula 9 enfrontaments invicta a casa.
L'estadística.
Amb molts matisos, però tampoc està gens malament la ratxa de 15 partits sense perdre del Sabadell. L'última derrota va ser el derbi del 20 d'abril al Camp del Terrassa. Des d'aleshores, els 6 partits del curs passat en play-off inclòs, els 7 amistosos de l'actual i els empats de les dues primeres jornades.
La curiositat.
L'Algeciras comença a ser un clàssic de la categoria. De fet, és un dels 5 equips que ha jugat les 5 temporades de vida de la Primera Federació. L'altre del grup 2 és el Nàstic, mentre que a l'1 n'hi ha 3. Unionistes i 2 filials, Celta Fortuna i Real Madrid Castilla.
Els precedents.
A l'antic Mirador, el Sabadell hi va guanyar les dues vegades que el va visitar els anys 1979 i 1980. L'únic precedent al nou estadi contra l'Algeciras és el de la primera temporada de vida de la Primera Federació. Aquell empat sense gols que es podria haver trencat si Toni Gavarre no hagués fallat l'ocasió claríssima que va tenir en el descompte.
Una mica d'història.
No ens hem oblidat ni molt menys de l'altre precedent vigent al Nuevo Mirador. Un de grandíssim record, el de la primera eliminatòria del famós play-off de la pandèmia.
Important seria ara que no entrés aquest penal, Vinga, Abde, agafant molta embranzida. Som-hi. Llançament amb cama dreta. Xuta Abde. Atura Ian! Atura Ian! Atura Ian Mackay! L'esquerra d'Ever Pena és la que ens ha de portar. Som-hi, amb cama esquerra. Llançament d'Ever Pena. Gol, 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 gol!
Amb aquella agònica tanda de penals, el Sabadell d'Antonio Hidalgo eliminava el filial de l'Atlético i posava la primera pedra en el camí cap a l'ascens.
Amb el xiulet a la mà.
L'extremeny de Mérida, Daniel Miranda Bolaño, de 31 anys i començant la seva segona temporada a la categoria, no ha coincidit mai amb el Sabadell, mentre que l'Algeciras el va xiular 2 cops al curs passat al Nuevo Mirador. Una victòria per 1-0 contra el Yeclano i un empat sense gols contra l'Ibiza. Mitjana alta de targetes, 6,04 grogues i 0,39 vermelles per partit. De fet, el madrileño Sanluqueño de la primera jornada va expulsar el visitant Quiquín, que es va perdre el duel contra el centre d'esports.
El llibre de registre de l'hotel.
Pell de gallina, Recordant aquella eliminatòria, i mira que hem agafat un fragment molt, molt petitó, d'aquella tanda de penals entre el Sabadell i el filial de l'Atlético de Madrid, però amb la rada d'Abde Damar i l'encert d'Ever Pena, fèiem el primer pas cap a l'ascens.
Tu saps que ni recordava jo que Ever Pena va ser...
No?
No, de veritat.
Ostres, jo tinc la imatge molt, molt gravada, de la celebració d'Ever Pena, d'aquell penal.
Jo, clar, al final tens tan marcat el dia de la Culto que... Clar,
sí,
el dia de l'Atleti ja va ser tan emocionant, però és que després, al cap d'uns dies, et ve el tema de la Culto i després la final contra el Barça B, doncs queda com una mica més en tercer pla, però ja et dic, jo ni ho recordava.
De fet, la porteria de... Ara sentíem aquestes estadístiques, la porteria on falla Gavarre és la mateixa porteria en la qual falla Sergio Camello, aquella ocasió claríssima.
D'aquella sí que me'n recordo.
Sí, eh?
Allò sí que me'n recordo. Del penal de Verpena no, però...
Allà es va aturar el temps.
Camello, sí.
Allà es va aturar el temps, però bé. En fi, tornem al present, que han passat 5 anys i el Sabadell té per endavant una setmana tot això carregada, de 3 partits, com ja intuïm i ahir es va fer oficial.
Sí, demà aquest Algeciras Sabadell de la jornada 5, dimecres a les 5 de la tarda, com deies Vituri, ahir ho vam conèixer oficialment, es reprendrà el que queda del partit suspès contra el Cartagena i ja dissabte de la setmana que ve el duel contra el Villarreal B de la jornada 6. Polèmica per l'horari d'aquest Sabadell-Cartagena.
Tu diràs.
Perquè, clar, entre setmana, 5 de la tarda, veurem quanta gent pot anar al camp, perquè la majoria del personal imagino que estarà treballant, estudiant o el que sigui, però bé.
O els que són pares recollint els nens a l'escola.
És que aquí hi haurà, vaja,
estarem
la logística d'uns i altres.
Família,
sí, sí. Sí. Per això el club ha intentat incentivar al màxim l'assistència pel que queda de primera meitat i tota la segona part d'aquest duel contra el Cartagena. Els que tinguessin l'entrada al dia original del partit, evidentment, fa falta que l'ensenyin i entraran gratis, socis també. Els menors de 18 anys també entren gratis, pot ser allò de sortir de l'escola i cap al camp, a gols i lateral podran entrar de forma gratuïta, i els que siguin majors d'edat, vaja, a un preu molt assequible per veure aquest mig partit i escaig, 5 euros a gols i lateral, 10 euros a tribuna, per tant, encara que no sigui per veure un duel complet d'un partit de la primera federació, preus assequibles per veure el que queda d'enfrontament.
Està ben tirat aquí per part del club per intentar mitigar el que ha estat una autèntica barbaritat, que és posar un partit dimecres a les 5 de la tarda. S'havia de posar dimecres, sí, però a les 5 de la tarda d'un dia laborable no té massa sentit. Aquí l'única explicació és per beneficiar el viatge de tornada del Cartagena i que no arribi especialment tard a casa, a Terres Murcianes, tenint en compte que el cap de setmana hi haurà partit. És l'única explicació que li trobo.
Allà hi havia moltes queixes també, no tant per l'horari en si, sinó pel dia escollit, per allò de que hauran de venir cap a Sabadell, després em sembla que tenien un desplaçament a Sanlúcar, si no m'equivoco, i que havien d'acumular molts quilòmetres en poc període de temps. Bé, al final, aquesta decisió salomònica, entre cometes, de la Federació Espanyola, que no fa feliç ni a uns ni a altres, em sembla.
No sé si aprofitarà, bé, no, aquí ho desconec, eh? Ja en parlarem la setmana que ve, però no sé si aprofitarà el Cartagena per venir el mateix dia, jugant a les 5 de la tarda, fer el viatge d'anada i tornada el mateix dia. Però bé, problema del futur. Setmana de 3 partits, per cert, també, pel Sabadell i per la gespa de la Nova Creu Alta, tot
sí,
això.
Sí, a veure, aquest dissabte, demà, el Sabadell juga fora, però ja partit a la Nova Creu Alta, recordem, i a més, gairebé a la mateixa hora que aquest Xira Centre d'Esports, el Temple acull el partit de la Lliga F entre el Badalona Women i el Dux Logroño. Recordem per el tema de que el Badalona estava buscant camp perquè estaven canviant la seva gespa, etc. Doncs juguen a la Nova Creu Alta, partit de la màxima categoria femenina, per tant, també bona oportunitat de veure futbol femení d'elit a la ciutat, però clar, el que dèiem, al final seran 3 partits a la Nova Creu Alta, aquest i els dos que jugarà el Sabadell pròximament contra Cartagena i Villarreal B, que dèiem, però bé, al final també Vitoria és una bona oportunitat per la gent que estigui per aquí i que més enllà d'estar pendent del Sabadell en joc escoltant l'Algeciras Sabadell, que pugui veure futbol femení del bo, que diria aquell, i és que al final a la Nova Creu Alta no hi havia un partit de la màxima categoria des de l'època gloriosa del Sabadell femení de principis de segle, estem parlant de fa més de 20 anys. De fet, Vitoria, suposo que no te'n recordaves, últim partit que es va jugar...
No.
A la Nova Creu Alta de la màxima categoria de Lliga Femenina, un Sabadell espanyol de l'abril del 2004, de l'aleshores anomenada Superliga. Hem parlat amb el tècnic arlequinat d'aquells anys, Santi Fernández,
no, d'aquells anys. No confondre amb l'actual.
No confondre amb l'actual, sinó el Santi Fernández d'això, de principis de segle, la banqueta del Sabadell femení, i deia, i ens diu, ara escoltem, que té un bon record d'aquell partit, d'aquella temporada en general, tot i que el desenllaç va acabar sent cruel per l'equip.
Tinc un record molt maco de jugar a la Nova Creu Alta. Aquell any, a la Superliga femenina, pues bueno, el club va apostar per nosaltres, va donar pues, un impuls al futbol femení, i vam jugar diversos partits a la Nova Creu Alta. Recordo que l'últim partit, abans de viatjar a la Sasarre a jugar contra el Bilbao, era un partit clau que jugaven contra l'Espanyol i bueno, hi havia molts aficionats, l'equip va guanyar 6-2 i va anar a Bilbao a lluitar pel campionat de Superliga. Allà després ja no cal explicar res més, va quedar tot gravat, inclús em quedo en l'última conversació que vas tenir amb el míster del Bilbao, pues bueno, dient-me i donant-me la raó en que no era penal el que van pitar al minut 86-87 de partit i que els hi va donar la victòria i un títol de Lliga, no? Molt bons records i una taca negra en el futbol femení aquella temporada, no? Perquè la veritat que vam ser millors durant el partit. Amb l'1-1 l'equip estava dominant i eren campions pràcticament i un penal pues, bueno, d'una persona que en aquell moment pues, bueno, no es controlava tant els àrbits, suposo, va pitar un penal i ens va pues, no vam poder gaudir d'aquell campionat que hagués sigut històric, no? Però bueno, ja està. Després ens va quedar la Copa de la Reina, vam jugar a la final, també es va perdre llevant 1-3 a la pròrroga. Bueno, records molt macos d'aquell any jugant a la Nova Creu Alta.
Doncs el record del Santi Fernández d'aquella temporada, insistim, han passat ja 21 anys d'aquell últim partit de la Superliga de la màxima categoria del Temple entre el Sabadell femení i l'Espanyol. Per tant, estem parlant que juguen 90 minuts demà del Badalona Womandux Logroño, els 47 més l'afegit del Sabadell Cartagena de dimecres i els 90 del Sabadell Villarreal B de la setmana que ve. A veure com aguanta aquesta gespa abans del procés de resembre que se li farà. Parc, gràcies, que vagi bé.
Adeu, Ituri!
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Arriba al centre comercial Parc Vallès de Terrassa Dino Expo XXL, l'única exposició amb 120 dinosaures animatrònics en moviment real. Una experiència a viure en família, de passejar entre dinosaures vius. Del 6 al 28 de setembre, entrades a la venda a taquilla cada dia. Adults 10 euros i nens 8 euros.
Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. On compren els professionals. Obramat.
Hotel Suís. D'una a dues. A Ràdio Sabadell.
De tornada de la Publi, minut i mig per sobre del punt de 2:45. Anem amb més qüestions perquè és un cap de setmana en què ja juguen partit oficial tots els principals equips masculins del centre d'esports. El filial, que era l'últim que faltava, entra en escena demà mateix, just després del partit del primer equip. L'estrena dels Arlequinats a la Lliga Elite serà a 6:45 de la tarda als Canyars, al camp del Castelldefels. Allà arrenca el nou projecte que ara comanda el tècnic Marc Cabestany, que ens escolta ja al telèfon. Què tal, Marc, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
No sé d'entrada si s'ha fet molt llarga aquesta pretemporada.
Sí, déu-n'hi-do, ha sigut una pretemporada exigent, amb 10 partits, moltes proves i i bueno, a poc a poc hem anat construint aquestes bases que volíem.
A nivell de resultats és cert que no importa massa aquestes alçades, però que heu anat de menys a més. No acabaven d'arribar les victòries i heu acabat aquesta preparació golejant 5-0 al Girona juvenil i guanyant 3-2 contra un rival de la vostra lliga com és la Pobla de Mafumet. Per tant, entenc que aquest puntet de confiança sí que us han donat, no?, els últims partits.
Sí, al final guanyar sempre les empreses. Sabíem que les pretemporades són més d'intencions moltes vegades que de resultats i que és un equip completament nou, molt jove, i que també ha fet molt venir doncs, a gestionar carrer i gestionar minutatge per donar oportunitats a tots. També jo dos prova. A partir d'aquí el balanç és positiu, però no hem acabat. L'equip seguirà creixent, sense dubte.
Sembla que tenim algun problema amb aquesta cobertura, Marc, però vaja, et pregunto també pels canvis que hi ha hagut a la plantilla, com està sent aquest engranatge de totes les peces, les sensacions amb aquests nous jugadors?
Bé, la veritat és que el dia a dia és molt, molt agradable de treballar amb ells, perquè ho fem cada cop amb més intensitat i amb més sentit. I ara ja sembla que tenim una plantilla bastant definida, sempre oberts a millorar-la, evidentment, i intentar donar doncs, eines i recursos als jugadors perquè creixin individualment i com a equip.
Debuteu a Castelldefels, un rival que la temporada passada va ser setè, va tenir opcions de fer el play-off d'ascens a tercera. Què en sabem? Què n'espereu d'aquest Castelldefels?
Bé, el Castelldefels és un híbrid. Sí que ha canviat banqueta i alguns jugadors de plantilla, han incorporat alguns veterans, ja bastant confinats, però una essència la mantenen. És un històric que sempre ha estat els últims anys a tercera i l'any passat va tenir una temporada... una miqueta va començar molt bé, després va començar a tenir una dinàmica molt dolenta i ell, al final, està a punt de col·lar-se a play-off. Esperem doncs, un equip molt consolidat a la categoria de futbol amateur, que sap molt bé el que fa, sap molt bé el que juga, i difícil perquè juguem allà, que en el seu camp és un camp difícil.
I la pregunta del milió, el Sabadell B, sent un descendit de tercera, on l'hem de situar?
Doncs ara és difícil de dir, perquè hem de veure realment el context i el nivell dels rivals. Jo sóc conscient que l'equip és completament nou, però hem de competir des del primer dia, els dos ho saben i estan comprometent amb això. I és un equip que anirà més, aleshores és vital començar bé i començar dalt. La nostra il·lusió, evidentment, és estar dalt, però no? És un equip molt jove, serem contextos que potser els jugadors no dominen, els hauran d'ajudar, que s'adaptin molt i molt ràpid per intentar sempre estar dins els partits i a competir, a treure punts.
I acabo, Marc, et pregunto també per jugadors o pel rol de jugadors que han estat en dinàmica i que estan en dinàmica de primer equip, com Alonso Zamora, com Lluís Esteve, com Tito, com Mateo Ballina, englobant tots aquests noms, quin paper han de tenir en aquest Sabadell B, si és que en alguns casos en concret l'han de tenir?
Home, segur que sí, que aniran participant alguns d'ells durant la temporada. Nosaltres, lògicament, quan ens arribin, estem amb les mans obertes perquè són jugadors amb un ritme setmanal competitiu altíssim i això ens anirà molt bé. A més, les competències són dins del club i dins de l'equip. Aleshores, són jugadors que ara mateix estan amb aquesta dinàmica, no?, de primera federació amb el primer equip i és molt important, crec, també, que els nostres jugadors de filial que vegin que hi ha companys que estan en aquella dinàmica però que venen a jugar, aquesta doble visió, i que vinguin també alguns l'oportunitat d'algun dia entrenar o algun dia anar convocats. Jo crec que és un win-win.
Doncs Marc Abastany, tècnic del Sabadell B, sort aquest cap de setmana, aquesta estrena demà als Canyars de Castelldefels. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Nou minuts i mig i seran les dues. Anem amb el bloc poliesportiu amb el permís de la pretemporada del Centre d'Esports. Comença també la temporada de partits al Twitch de Ràdio Sabadell, el primer tastet, com l'any passat, la prèvia de la Champions masculina de waterpolo amb Can Llong acollint novament una d'aquestes lliguetes. De fet, el Keio Natació Sabadell espera aprofitar aquest factor bombonera per accedir a la fase de grups per quarta temporada consecutiva. Els rivals, recordem, són el Bages i l'Espandau, i els de Quim Colet aconseguiran l'objectiu si acaba quedaven entre els dos primers del grup. És més fàcil que l'any passat, que només el primer passava directament a aquesta fase de grups, però també és una prèvia enverinada, perquè si el club es classifica com a primer, anirà a parar al grup del Ratnitsky, l'Olympiakos i el guanyador del C, Brescia, Buliagmeni o Mladost, mentre que si ho fa com a segon, si passa com a segon, tindrà com a rivals l'Atlètic Barceloneta, el Marsella i el Hannover. Per tant, un puntet menys, a priori, de dificultat. Sigui com sigui, Faixes i Spandau obren el foc a les 7 del vespre, mentre que els de Quim Colet hauran d'esperar a demà, a debutar contra els alemanys.
Un clàssic de sempre, amb la màxima tradició, un equip que en el seu historial és campió d'Europa, però en aquest moment el waterpolo alemany ha fet un passet més avall, i bé, no té el potencial que tenia fa potser una dècada o dues dècades.
Demà a la una, aquest Keio Spandau al Twitch, diumenge, mitja hora abans, a 1:15, també a la mateixa plataforma, el duel contra el Fages hongarès, que tancarà la lligueta.
El Barça té dos baixes importants, dos campions olímpics, el Dedovic i el Radjelovic, i fan el canvi de porter, un vell conegut nostre, el Joao, que estava a OSC i ha anat a baixes. I jo crec que aquí a la porteria surten guanyant. Veurem quins són els jugadors que substitueixen aquests dos campions olímpics. No? Que segur que amb el potencial del Baixes segur que seran dos jugadors de màxim nivell, no?
Colet, per cert, té la baixa d'Àxel Corres. Recordem que el Keio ve de classificar-se abans d'ahir per les semifinals de la Copa Catalunya, eliminant sense problemes el Catalunya per un contundent 26-5, volíem dir, a la tornada. I pel que fa a l'Astralpool femení, primer duel de la temporada contra el Sant Andreu, el vigent campió d'Europa. Serà a les 3, demà, a Mataró, en el marc de la final a 4 de la Copa Catalunya. La final diumenge, tot plegat, després de la denúncia del president Claudi Martí per la normativa que limita la inscripció d'estrangeres. El tècnic David Palma n'haurà de deixar una fora de la convocatòria. L'altra semifinal enfrontarà abans, a la una, el Terrassa contra l'anfitrió.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més qüestions en futbol sala. Ahir es va imposar la lògica i el Club Natació Sabadell va passar de ronda en el seu debut a la Copa del Rei. L'equip de Jordi Marín, de segona B, va eliminar a domicili el CD Ibiza de tercera per 3-5. Tot i el marcador ajustat, partit pràctic, sense massa patiments pels nedadors, que es van avançar la primera meitat amb els gols de Blai Vargas i de Luis García. A l'equador de la segona, en qüestió d'un minut, Manu Kawa i Aleix Molist van situar el 0-4, que donava tranquil·litat absoluta. Els eivissencs es van apropar amb el 2-4, a minut i mig pel final, però Juanfran Hervás va arrodonir el triomf marcant a porteria buida. Satisfacció del tècnic Jordi Marín pel paper dels seus.
Partit molt difícil avui, aquesta gent la veritat que ens ha apretat molt, ens ha posat contra les cordes, però hem estat molt seriosos, hem tingut molt bona actitud i la primera part ha sigut molt sèria, sense cometre errors. Hem aprofitat les que hem tingut i la segona amb tota la lluita i tota l'entrega de tenir un 2-0 i no perdre disputes, hem aconseguit el tercer en estratègia i després amb el 5-4 ens han marcat, però ja estàvem lluny del partit. Partit igualat, moltes pèrdues de temps, però fer un bon partit.
I ara esperar el sorteig, on el club s'enfrontarà a un equip de segona B, ja que a la segona ronda es veuen les cares els 21 guanyadors de la primera, més els 5 equips que van passar exempts. I novament a tot això tindrem criteris de proximitat geogràfica. Per tant, sobre el paper, com a opcions, hi ha dos catalans de sobres coneguts, Mataró i Bellsport, i tres valencians, el Yefaki del grup 3, el Picassent del 2 o la Nucía del 4. Sigui quin sigui el rival, l'eliminatòria els dies 7 i 8 d'octubre. I feta la feina a la Copa, sense pràcticament temps per respirar, demà primera sortida a la Lliga a la pista del Canet, que precisament a l'estrena va caure a l'Hospitalet per 4-2. A la pretemporada, en un triangular a les naus, el club es va imposar per 2-0, però no serveix com a massa referència. Demà a les 6 arrenca aquest Canet Natació Sabadell amb els de Jordi Marín buscant els primers punts del curs després de la derrota a casa en la jornada inaugural contra el Mataró.
Hotel Suís.
I en handbol, l'Oarc Gràcia masculí afronta ja per la segona jornada de Lliga, una de les sortides més complicades que tindran tota la temporada, potser la que més. Els homes de Pere Iats visiten demà 7:45 del vespre al Sant Cugat per un compromís tan exigent davant el campió del grup català de la Primera Nacional de la passada campanya. El tècnic espera poder recuperar efectius.
El Marc Pérez, el porter, el teníem amb Covid, l'Enric el teníem amb Covid, que eren dos casos que teníem allà, que els hem demanat que no vinguessin avui. El Quim veurem, perquè té una lesió muscular abdominal i el Manero és un esguinç del turmell, que veurem si arriba per aquesta setmana, però bueno, el primer sabem que és la salut dels jugadors, si podem arribaran, però si la possibilitat de lesió és gran, doncs esperarem a la pròxima setmana.
Malgrat aquestes baixes, l'Oar va guanyant l'estrena 27-22 contra el Banyoles. En canvi, el Sant Cugat va començar perdent d'un a Sant Quirze. Tot i això, els santcugatencs tornen a estar entre els favorits a la zona alta, ja que mantenen bona part del bloc de l'última temporada. Ayats, això sí, recorda que han canviat d'entrenador i que han perdut alguna peça important.
Si recordeu, els dos últims anys, Sant Cugat comença a mig gas, no?, i després va remuntant, sembla com un ave fènix que es va ressorgint. Llavors ens trobarem un Sant Cugat a casa seva amb un pavelló ple a rebentar, amb afició a tope, amb un Joan Sancho indestructible. Tenen la pèrdua del Jan Rof, que és una pèrdua molt sensible. Han fitxat un jugador, el Javier Cova, que havia jugat a Divisió d'Honor Plata a Sant Martí i a La Roca, un lateral dret esquerrà, molt de nivell, i la resta segueix tota la plantilla. Per tant, ens esperem una defensa oberta, que pega molt, amb una porteria amb el Joan Costa que ens pararà molt, i a saber defensar el pivot i el Sancho, que són els dos puntals que tenen el seu equip.
Un Sant Cugat, per cert, que en circumstàncies normals no hauria estat rival de l'Oar aquesta temporada, ja que les pistes va assolir l'ascens a plata, però va haver de renunciar a la plaça per motius econòmics. Una història que segur que us sona, perquè és exactament el mateix que li ha passat al femení del Gràcia, que, per cert, encara no juga aquesta setmana. El debut serà la setmana que ve. I un apunt ràpid de ciclisme, perquè Raül Rota disputa a partir d'avui fins diumenge a Portugal el Gran Premi a Nicolor, una de les últimes curses de la temporada. El flamant vencedor d'etapa, el Jornal de Notícies, buscarà allargar aquest bon punt de forma en una prova que consta de tres etapes. La d'avui, entre Fermentelos i Llavó, és de 168 quilòmetres, ideal pels homes ràpids com Rota. Demà, en canvi, gairebé 5.000 metres de desnivell i diumenge quatre ports de muntanya amb final a Àgueda. Doncs amb això ho deixem aquí, mig minut per les dues. Salutació del Toni González, del control tècnic, ara al Pere Gallifa amb el Notícies Migdia. Demà el futbol a partir de 3:15 i també cita aquest cap de setmana al Twitch de Ràdio Sabadell amb el Keio Natació Sabadell i aquesta fase prèvia de la Champions. Bon cap de setmana, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.